Els jutges hauran d'escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, sense mínim d'edat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La nova llei de protecció de la infància obligarà a escoltar tots els menors sense edat mínima i a posar la seva seguretat i les seves necessitats al centre de qualsevol decisió, Joan Bota.
Ho ha aprovat el govern espanyol en una reforma legal que vol garantir que en situacions de violència els drets dels suposats agressors, com una custòdia compartida, no es converteixin en una amenaça per infants i adolescents.
Més detalls des de Madrid. Paula Brujats.
Sí, la reforma ha de resoldre deficiències de la llei actual i protegir millor els menors. Els jutges hauran d'escoltar sempre els menors, encara que tinguin menys de 12 anys. Es posa límits també les custòdies compartides i s'endureix el control per a professionals que treballen amb menors d'edat. És un pas endavant, diu la ministra d'Infància, Cira Rego, però a la llei li queden mesos de tramitació per arribar a ser una realitat.
La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
Mentrestant, Israel allarga fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Summit que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
El Tribunal d'Esquelon accepta la petició de la Fiscalia de continuar interrogant els activistes basant la seva decisió en proves secretes que ni tan sols els advocats defensors han pogut veure. Per això han decidit presentar recurs.
Mentrestant, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran viu les seves hores més delicades després dels atacs creuats entre les parts ahir mateix.
L'operació de Donald Trump per intentar reobrir l'estret d'Hormuz i la resposta iraniana amenacen de provocar la represa de la guerra. El preu del petroli s'en ressent i es manté per sobre dels $110 al barril de Brent.
El creuer de luxe amb un brot de hantavirus podria atracar les Illes Canàries, segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
Hi ha 5 catalans a bord. Al Matí de Catalunya Ràdio, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades, i ha llançat aquest missatge de tranquil·litat.
El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
Amb més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats, 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol i el Girona es compliquen la permanència.
La victòria del Sevilla ahir a la Lliga deixa els dos equips a 3 i 2 punts només del descens, respectivament. A més, l'Espanyol la pròxima jornada juga al camp del Sevilla, partit importantíssim per la salvació. El clàssic del cap de setmana, els preus de les entrades s'estan enfilant moltíssim. Encara hi ha entrades per al públic general, però a partir de 1.000 euros... I avui es decidirà el primer finalista de la Champions, sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid. L'anada va acabar amb empat a 1. I recordem que podreu seguir aquest partit a la transmissió especial que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia. No sé si tenim a punt la comunicació amb la Clàudia Serra per saber com tenim la circulació.
La tenim, ah, la tenim,
sí,
la tenim,
sí.
Disculpeu.
Endavant, Clàudia, endavant.
Bon dia, dèiem que la incidència més destacada en aquests moments és a la P7 a Castellbisbal. Hi ha dos carrils tallats direcció Girona per un accident i uns 7 quilòmetres de circulació amb congestió. A la mateixa carretera entre la Granada i Avinyonet del Penedès, atenció perquè unes obres tallen també un carril cap a Barcelona, i a la C-17 dos camions avariats afecten la circulació, un talla un carril a Tona cap a Barcelona i l'altre al Figaró cap a Vic, sense provocar en els dos casos problemes greus.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera a les pròximes hores? A veure...
Doncs una miqueta el que estem tenint aquest mes de maig, aquests pocs dies d'aquest mes, típic de pluges, i que no falten ni faltaran a la seva cita. De moment, avui, 7 litres per metre quadrat anglès, tot just aquests ruixats i tempestes comencen, i ara mateix afecten a diversos indrets, sobretot del prelitoral, des de l'Ebre fins a l'extrem nord, punts del Pirineu i Prepirineu. I aquesta tarda és en aquestes comarques, però especialment les del prelitoral, on poden descarregar localment amb intensitat elevada. Això vol dir força aigua en poca estona, que no vol dir grans quantitats de precipitació. I a destacar que els propers dies continuarem tota la setmana amb aquesta línia. Potser de tots els dies que vindran fins diumenge, el que menys ruixats de tarda portaria, tot i que alguns sí, serà demà dimecres.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats, pretén corregir els errors i els retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista o sexual. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, perquè hi ha un clar repunt de la violència contra els menors, l'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, com deia, s'obligarà els jutges a tenir en compte sempre la versió dels menors en tots els procediments judicials que els afectin. Això ara no passa, només se'ls escolta a partir dels 12 anys i també s'endureix els criteris per atorgar custòdies compartides si té un impacte negatiu per als nens i nenes. Cira Rego, ministra d'Infància i Joventut.
Esta reforma, la reforma que aprobamos hoy, supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Ya no es una cuestión arbitraria o subjetiva.
Una altra novetat de la reforma és que reforcen els controls per als professionals que treballen amb menors per evitar casos de violència i que també es prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental, sense base científica, però que en alguns casos s'utilitza per desacreditar la versió dels menors.
Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
La llei també obligarà a ampliar l'assistència gratuïta per a tots els menors. És un pas endavant, diu el govern espanyol, important, però recordar que el d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a finals d'any no s'enviarà al Congrés, llavors ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar al Congrés els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
Aquesta reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares, per exemple, a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tutela. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Ara serà qualsevol edat. Sovint, les resolucions no tenien en compte el que havien dit els nens i prevalia l'opinió dels adults, Montse Poblet.
Sí, Sílvia Jiménez Salinas, presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, valora molt positivament el canvi d'enfocament que comporta aquesta ampliació pel que fa a la protecció de l'interès del menor. A partir d'ara, les interlocutòries o resolucions administratives i judicials hauran de justificar explícitament com s'han valorat els interessos del nen o de la nena de qualsevol edat per prendre decisions relatives a la seva vida.
L'opció paternalista, els hem de protegir. Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els hi convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és un tema de dret fonamental. Se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres també estableix que si un menor expressa rebuig a un dels seus progenitors, se n'hauran d'investigar els motius abans de prendre qualsevol decisió i que mai se'ls obligarà a estar amb un agressor o presumpte agressor. La mesura també incorpora que n'hi ha prou amb el consentiment d'un progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica i endureix els requisits per exercir feines que impliquin el contacte habitual amb nens i adolescents.
Mentrestant, la Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents per tal que els pares del nadó suposadament maltractat i a qui van detenir el mes de març a Barcelona continuïn tots dos a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixin en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, de només un mes de vida, va estar ingressat, recordeu, durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'Audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
Passant 11 minuts de les dues, Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes català Saif Abukashek i brasiler Tiago Ávila, membres tots dos de la flotilla Global Sumut i que estan detinguts des de dijous en aigües internacionals. Un jutge d'Ashkelon ha considerat la petició de Shin Bet de retenir-los uns dies més acusats de vincles amb Hamas. Ho ha seguit des d'Ashkelon mateix el Jordi Brascó. Bon dia.
Bon dia. Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el tribunal d'Ashkelon per acceptar la petició de la Fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saif Abukashek fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la Fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
I, mentrestant, diversos activistes que anaven a la primera flotilla que va sortir de Barcelona i que va interceptar Israel, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declaren aquest matí a l'Audiència Nacional a Madrid. És arran de la denúncia que van presentar contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, en aquests moments les declaracions encara continuen a l'interior de l'Audiència Nacional. De fet, en aquests moments seria l'exalcaldessa de Colau qui està declarant. Pel que ens han explicat abans d'accedir al tribunal, ella i els quatre activistes més que han testificat denuncien haver patit agressions i fets que podrien constituir crims contra la humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit israelià la tardor passada. Arran d'aquests testimonis, la Fiscalia ara decidirà si obre diligències contra Israel per aquests fets. L'exalcaldessa de Barcelona acusa la Unió Europea còmplice i lamenta que sigui la societat civil qui hagi de liderar aquest tipus d'accions.
Y aquí estamos luchando colectivamente desde la sociedad civil para hacer lo que deberían hacer los estados y especialmente los gobiernos europeos, que es pararle los pies a un estado genocida, a un estado criminal.
L'advocat que porta la causa, eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, explica que les declaracions dels testimonis han assenyalat diferents als càrrecs de l'exèrcit israelià i, a banda de Netanyahu, també dos membres del seu govern.
El ministro Kars, que és el ministro de Defensa, el ministro Ben-Gavir, que és el ministro de Seguridad Nacional, que, si recordáis, se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos.
Demà a l'Audiència Nacional seguiran les declaracions d'altres activistes que també viuen en aquesta flotilla interceptada a la tardor, entre ells l'actual regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones.
I mentrestant, aprova l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran després dels atacs creuats ahir mateix al Golf Pèrsic. La tensió ha escalat arran de l'operació de l'administració Trump per intentar reobrir el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli i bloquejat des de l'inici de la guerra. L'endemà de disparar míssils contra els Emirats Àrabs Units, l'Iran ha amenaçat ara d'utilitzar més força en el conflicte, Jordi Baró.
Més calma avui a l'estret d'Hormuz, tot i que la tensió està en el punt més alt des de l'inici de la treva àrab. Fa gairebé un mes, l'Iran va atacar els Emirats Àrabs Units i els Estats Units van destruir llanxes ràpides iranianes. L'alto el foc és fràgil i Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la terra l'Iran. Ara s'hi ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz per escortar els vaixells carregats de gas o petroli que ja estan paralitzats. La Unió Europea ha condemnat els atacs de l'Iran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. Emmanuel Macron, president francès.
Demanem el cessament de qualsevol hostilitat, el retorn de les negociacions diplomàtiques i el de la llibertat de navegació. Qualsevol escalada d'atacs unilaterals contra petroliers, portacontenidors o forces terrestres és un error que alimenta la guerra i conduïx a l'escalada.
El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg, Abbas Araghchi. Suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg.
En un altre conflicte que tenim obert, Rússia, de moment, ignora la treva anunciada per Zelensky, que ha de començar a partir d'aquesta mitjanit. Putin manté la seva proposta d'alto el foc només per divendres i dissabte, coincidint amb la desfilada militar del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc dos dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del Dia de la Victòria.
Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i després de la publicitat, última hora sobre aquest creuer amb persones afectades de hantavirus.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
¿Y la tuya?
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya migdia.
Passen 20 minuts de les dues. El Ministeri de Sanitat acaba d'informar que aquesta tarda, juntament amb un equip de l'OMS, aniran a revisar el creuer de luxe on hi ha un brot de hantavirus amb un equip d'epidemiòlegs. L'objectiu és comprovar l'estat dels passatgers i prendre una decisió sobre on ha d'atracar el vaixell i si finalment serà o no a les Canàries. De moment, hi ha 7 persones infectades per aquest virus que transmeten, recordeu, els rosegadors, de les quals 3 persones han mort, Mònica Mas.
Sí, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'estava quant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i que si atraca finalment a les Canàries estan preparats per aquest tipus de brots infecciosos.
El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
Dels passatgers n'hi ha 5 de catalans dels 13 que tenen nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a TV3 que hi han estat en contacte des del primer moment.
Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. El hantavirus es transmet per inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements dels ratolins infectats. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
El detingut per l'assassinat de la veïna d'Esplugues de Llobregat, després d'haver estat 72 hores sota tutela policial, ha passat tot el matí a les dependències judicials d'aquest municipi del Baix Llobregat. David Àngela, pendents encara de les mesures que pugui decretar el jutge, oi?
Doncs encara no se saben les mesures que decreta el jutge, tot i que, segons Mossos d'Esquadra, el detingut ha arribat ben d'hora al matí aquí als jutjats. Mentrestant, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, assegurava que la seva és una ciutat segura.
És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
Recordem que a les xarxes s'ha obert un debat sobre les motivacions del crim. Sectors d'extrema dreta el van vincular de seguida amb el terrorisme jihadista, però des del govern es va negar aquesta possibilitat i s'ha apuntat a un brot psicòtic.
Doncs precisament la Generalitat ha deixat clar que aquest brot psicòtic continua sent la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. El govern de Salvador Illa manté que, en el que portem d'any, els delictes amb arma blanca han anat a la baixa i per això asseguren que Catalunya és un país segur. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern també ha intentat contrarrestar la sensació d'inseguretat que s'ha instal·lat en alguns entorns i amb les dades a la mà, la consellera portaveu ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets. Per tot això, Sílvia Panic ha dit que cada cop és més segur anar pel carrer.
Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
Des de l'oposició, Junts ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i, en canvi, Esquerra i els Comuns fan costat al govern. Sentim el portaveu de Junts, el Salvador Vergés, i la portaveu d'Esquerra, Esther Capella.
La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu
i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant, que mirats en conjunt no tenen relació entre ells.
D'entrada no serà el president, però el govern ja ha confirmat que la conselleria d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
I en aquesta mateixa reunió, el Consell Executiu d'avui, el govern també ha aprovat, Albert, una mesura clau pels pobles més petits de Catalunya. A partir d'ara, se simplificaran els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics i els municipis de menys de 2.000 habitants ho tindran molt més fàcil per poder planificar la construcció d'habitatges.
Sí, perquè actualment qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, el famós POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles perquè han de seguir els mateixos criteris que grans ciutats com, per exemple, Barcelona o l'Hospitalet. Doncs bé, ara el govern ha sacsejat tota la normativa per reduir els terminis a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes que han de complir ajuntaments més grans. L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, n'ha posat un exemple gràfic al Matí de Catalunya Ràdio.
A partir d'ara, no, doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
Els alcaldes dels pobles petits aplaudeixen aquesta mesura, però avisen que encara els queda molta feina per fer perquè segueixen ofegats per la burocràcia.
Més coses, d'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i en locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència a Marriera.
Al Matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya tocada a la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni, hi ha joves estrangers, molts d'ells algerians, que sobreviuen venint ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
Vaig pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
Algunes fins i tot tenen feina, però tot i això no poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments que en tenen les competències. Mentrestant, la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa ja 4 anys.
Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va, textualment, a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoé Darawi és un dels portaveus de les entitats.
No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i amb l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més. Es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia, Mireia Salà.
Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria, amb el tret de sortida de la campanya turística. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA, amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys. I això ha sumat a un augment dels eros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors.
Doncs precisament sobre l'actualitat econòmica, el Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al mes de març. És un 29% menys del que va guanyar el primer trimestre de l'any passat. Una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha explicat que mantenen, però, els objectius de rendibilitat i remuneració dels accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la seva filial britànica, el TSB, al Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios. Y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
Passa pràcticament un minut de dos quarts, una cosa més abans de la publicitat. La dona de Salt, al Gironès, detinguda per matar d'una ganivetada al seu company, continua a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar. Tots dos vivien de fa mesos en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble. Girona, Fèlix Martín.
Avui ha transcendit que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar ahir la tarda a la comissaria dels Mossos de Salt per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns han explicat que ocupaven un traster d'un garatge comunitari des de fa uns mesos. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que donen el condol a la família i amistats i els ofereixen el suport dels serveis municipals. També es demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets que continuen sota secret de sumari.
Passant gairebé dos minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa' flipar. Hasta 30% de descuento más. De 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja. Música pa' tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus, tu coche lo consigues. ¡Ven!
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Chirrupipi, chirrupipi, chirrupipi.
Catalunya migdia.
Passen gairebé 4 minuts de dos quarts. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament l'any 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix, Montse Camps.
Sí, és un fet que posa en valor Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT.
3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. Un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i recull de comunicació radiofònica per haver superat el milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix, com una de les capçaleres de referència del país. El diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català. La docusèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya. I el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
I no deixem de parlar de nosaltres, de 3CAT. Perquè en Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà els dies 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
Serà el plat fort pel públic infantil, un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i molts altres. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar tots els supers. A banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic o una mà de contes i pels infants més grans, Fang, Fuet o els Beta. A més, al súper tindran l'oportunitat de conèixer els personatges del Super 3. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa'm si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes per 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau de Sant Jordi dissabte s'hi farà el Foraster i diumenge s'hi farà el concert d'Eufòria. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles.
I més coses? Tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona, el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. A més dels jocs, dels punts del joc, la programació inclou visites destacades del Japó, una nova Game Jump i el rescat d'un videojoc relacionat amb Gaudí, Montse Mas.
El més destacat d'aquesta 11a edició és l'ampliació de l'espai, que ara ocuparà tota la Farga. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del Saló, Carles Garcia.
Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que, malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les que els tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane i Yoko Shimomura. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí, el vent de Barcelona, que és un videojoc japonès dels anys 90 relacionat amb la figura de Gaudí, restaurat i localitzat a Tòquio, que aviat es podrà jugar en català. Aquesta serà l'última edició del Saló en el seu format actual, perquè a partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el BSN Game Fest, en el que serà el Saló de videojocs més gran del sud d'Europa.
I acabem amb teatre.
Té de calòrica!
Comença l'acte!
Té de calòrica! Té de calòrica!
Perquè dues de les companyies més destacades del panorama català, T de Teatre i La Calòrica, s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les Dones Piñeiro, que mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. Barcelona, Òscar Callau.
Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que firma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa les dones Piñeiro. Una història de lluita pels drets de la dona explicada en to de comèdia. Sentim la Carme Pla, de T de Teatre.
És un espectacle que parla d'una família i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones molt silenciada i molt invisibilitzada.
La col·laboració entre T de Teatre i la Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de la Calòrica.
Bé, aquesta col·laboració creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
Les dones Piñeiro es veurà al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la complicada situació tant per l'Espanyol com pel Girona a la classificació de primera.
Quan falten 4 jornades perquè acabi la Lliga, els dos equips catalans tenen el descens massa a prop. Sevilla va guanyar 1-0 la Real Societat i això complica i molt la situació tant de l'Espanyol com del Girona, que ara mateix són a només 3 i 2 punts, respectivament, de la zona de descens. Mirem quins calendaris tenen els dos equips, que en el cas de l'Espanyol, el primer maig difícil, a més, serà dissabte, perquè és que juga precisament contra el Sevilla, que és el rival, és un dels rivals directe, vaja, per salvar-se Jan Ortuzar.
L'Espanyol té 4 partits per tancar la permanència, aquest dissabte, com has dit, a Sevilla, i després a casa contra el Athletic Club, el Sadar contra Osasuna, i finalment a casa contra la Reial Societat. Amb aquest panorama i la victòria d'ahir del Sevilla, el partit de demà a la capital andalusa s'ha convertit en un partit de valor doble. Per sumar tu i per deixar tocat a un rival que només té un punt de marge sobre el descens. Abans del derbi del 3 de gener, l'Espanyol era 5è amb 33 punts en 17 jornades, a només 2 punts de la quarta plaça. Ara, 4 mesos després, l'Espanyol té 39 punts i el descens a només 3 punts, 6 punts de 51. Avui l'Espanyol fa jornada de descans i demà al matí reprèn els entrenaments.
Doncs l'Espanyol, situació complicada, a 3 punts a la zona de descens, i el Girona, el que dèiem, només a 2 punts, Eduard Solà.
Fa just un mes el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens, i tot i els avisos de Michel, la permanència semblava molt a prop. Però les 3 derrotes consecutives davant Betis, València i Mallorca, sobretot aquestes dues últimes davant rivals directes, han fet que el descens ja sigui només un partit. La derrota inesperada davant el Mallorca divendres passat a Montilivi ha deixat el Girona com un dels candidats a evitar la plaça de descens. La plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments després de 2 dies de descans per començar a preparar el pròxim partit de Lliga dilluns de la setmana que ve al camp del Rayo Vallecano. Michel podrà recuperar Àlex Moreno, que contra el Mallorca estava sancionat, però en canvi perdrà Brian Hill pel mateix motiu. Després de jugar aquest dilluns dia 11 de maig al camp del Rayo, al cap de 3 dies rebrà la Real Societat a Montilivi i al cap de setmana haurà de jugar al camp de l'Atlètic de Madrid. A l'última jornada, Girona-Elx a Montilivi, on esperen que no sigui un duel a caixa o faixa.
Doncs tot això a la part baixa de la classificació. Al capdamunt, diumenge, juga el clàssic que pot donar ja la Lliga al Barça. El Madrid arriba enmig d'un gran embolic amb Mbappé, ara en parlem, i el Barça que el prepara, aquest clàssic, amb molta més tranquil·litat. Els jugadors fins demà no tornen a la feina i el club, de fet, el que està treballant és amb les entrades i tota la logística d'aquest partit. Preveuen fer la recaptació més gran del Camp Nou des del retorn a l'estadi. També és normal aquesta previsió si veiem els preus que hi ha ara mateix a les entrades. Per la venda de públic general encara queda alguna entrada que costen entre 1.000 i 1.200 euros per persona veure el clàssic, i si ens fixem en les entrades VIPs, doncs aquí els preus encara s'enfilen moltíssim més, des de 2.500 fins a 12.000 euros és el que costa ara mateix una entrada, les més cares, per veure aquest Barça-Madrid de diumenge, 12.000 euros. Tot i aquests preus, s'espera un sold out, que estigui tot venut per diumenge. I a Madrid creixen els dubtes al voltant d'Mbappé, dubtes sobre si el francès primer podrà arribar al clàssic de diumenge i sobretot dubtes sobre el compromís del francès amb el Madrid. Marcos García, què passa amb Mbappé?
Doncs que es defensa de les crítiques que està rebent darrerament. De seguida t'ho explico. Tot plegat perquè els mitjans de Madrid comencen a posar sobre la taula els dubtes que té la cúpula del Bernabéu sobre el nivell d'implicació de la seva estrella. Per la imatge, sobretot, d'Mbappé aterrant a Barajas després d'unes vacances tot just 12 minuts abans de l'inici de l'Espanyol Madrid a Cornellà. Sentim una petitíssima mostra del que comentaven ahir els companys de Mega, de la Sèrie de la Cope.
Creo que está pasando algo en el club. Yo creo que ahí dentro está sucediendo algo con Mbappé.
Hay un punto de inflexión que es el aterrizaje en Barajas a 12 minutos del inicio del partido.
Voy a decir, no he estado listo.
Si Mbappé vuelve a jugar minutos con el Real Madrid este año, el clima que sentía Vinicius lo va a sentir Mbappé en contra.
Yo creo que ha sido un chasco el poco compromiso de Mbappé y según parece me dicen que nos ha integrado en Madrid.
Pide perdón, tío. Pide perdón, macho, que no pasa nada. ¿Pero qué quieres, vender a Mbappé? ¡Claro que sí!
Això és el que diuen els companys a Madrid. Doncs l'entorn d'Mbappé acaba de fer un comunicat difós a través d'agents France Press en el que el francès diu que tot plegat és una interpretació excessiva d'elements relacionats amb un període de recuperació estrictament gestional pel Madrid, pel club. Diu que tot plegat no reflecteix la realitat de la implicació diària de Kylian Mbappé i del seu treball per a l'equip. Els fets quins són? Doncs que Mbappé ha de sotmetre's a una prova mèdica demà. Aquesta prova ens diuen que ajudarà a donar pistes sobre si pot accelerar o no la recuperació de la lesió muscular que té la cuixa esquerra i si pot fins i tot arribar al Barça-Madrid a diumenge. El que també és un fet és que lateral esquerre del Madrid, Ferland Mendy, no jugarà més aquesta temporada, té una lesió muscular a la cama dreta. No es descarta que Mendy hagi de passar pel
i un apunt més encara de la Lliga. L'Atlètic Club ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el nou tècnic de l'equip basc les dues pròximes temporades. Substitueix Ernesto Valverde. Té 43 anys i ha entrenat, entre altres equips, el Borussia Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 21 i que el 24 va arribar a la final de la Champions. Doncs la Champions precisament està un partit de saber el primer finalista. Aquesta nit a l'Emirates sortirem de dubtes. De moment, Marta García, tot per decidir entre la semifinal, entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid.
Després de l'empat a 1 en el Metropolitano, el desenllaç d'esta primera semifinal se preveu intens i a priori molt obert. L'antecedent de la fase Lliga, on l'Atlético va caure per 4-0 en Londres, no tindrà ara res a veure les portes d'una final. L'Arsenal recupera efectius com Odegaard i Havertz i per a un equip que no ha guanyat mai la Champions, l'ocasió és immillorable. Així no ho reconeix el tècnic Mikel Arteta.
Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia. Es un día que va a ser enorme. Va a haber muchos partidos, y más como un rival contra ellos. Vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también.
L'equip visitant arriba amb els dubtes de Julián Álvarez, Juliano Simeone i Alexander Sorloz, però l'Atlético té la moral alta i l'ambició de plantar-se en la final. Busquen també la seva primera orelluda. El Cholo Simeone és conscient de tot això.
Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
Xiula l'alemany Daniel Siebert en un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la Champions a Catalunya Ràdio per l'antena digital amb Sergi Andreu, Ricard Torquimada i companyia.
I el Barça femení torna demà a la competició mentre gestiona el rumor sobre el futur d'algunes de les seves estrelles, com Alexia. Avui ha parlat el tècnic Pere Romeu a la prèvia del partit de Lliga, Marcos, de demà contra el Llevant.
Sí, les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou contra el Bayern han fet més grans el rumor sobre el futur de la capitana. Alexia té el compromís del club de deixar-la marxar aquest estiu, si així ella ho vol. Per tant, la capitana decidirà. El Fem Futbol, ja sabeu, la Sònia Gelmà i la Ruth Vilar ens han anat explicant d'Alexia, però també d'altres jugadores com una Batlle o Mapi Lebon, que encara tenen el futur per resoldre. Avui n'ha parlat Pere Romeu sobre aquesta gestió del soroll al seu equip.
Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
La davantera noruega, Graham Hansen, ha estat la gran absència a l'entrenament d'avui. No s'ha exercitat amb el grup, ha fet només treball de gimnàs. Avui li han de fer proves a Hansen per saber com evoluciona de les petites molèsties amb les quals va acabar el partit contra el Bayern. Aquesta tarda tindrem nou capítol del Fem Futbol i, com sempre, amb informacions sucoses.
I encara la Lliga F, avui tenim novetats sobre com rebrà el Barça el títol de Lliga i també sobre els partits que sortiran a la travessa a partir de la temporada que ve.
Sí, exacte. L'entrega del títol de Lliga es farà demà, després del Barça Llevant, i serà amb la presència de Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, i també Rafa Juste, el president del Barça. Pel que fa a la travessa, el que deies, la Lliga F entrarà a la travessa i els seus clubs participaran en els ingressos d'aquesta travessa, com ja passa a la Lliga masculina. Això serà a partir del proper curs. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei en què s'inclouen els partits de futbol de la Lliga F a la travessa.
Passen gairebé 5 minuts a 3 quarts de 3. Farem una pausa i després...
Perquè
sentiu és Pep Guardiola. Parlarem del City, que ahir es va poder deixar mig títol de la Premier.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Canvia tu també de tele amb el Renove de MediaMarkt i estalvia 300 euros en un Connect LG de 75 polzades amb tecnologia mini LED per 899 euros.
A té un Renove?
MediaMarkt.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vuit minuts i seran les 3 de la tarda, ho dèiem abans de la pausa. El Manchester City va deixar escapar ahir una oportunitat per acostar-se a l'Arsenal, que podria suposar també gairebé dia 10 el títol de Lliga, Maria Chesena.
Sí, els de Pep Guardiola van empatar 3 contra l'Everton i sense sumar els 3 punts s'allunyen d'un Arsenal que ara depèn d'ell mateix per fer-se amb el títol de Lliga. Una Lliga que cada vegada s'ha anat posant més interessant. Tot i que els de Londres van començar la temporada dominant la competició, una mala ratxa i la derrota contra el conjunt de Guardiola a l'Etihad Stadium van reobrir el campionat. En el duel d'ahir, però, el conjunt de Manchester va desaprofitar l'oportunitat de pressionar el líder i només va poder salvar un punt in extremis amb un gran gol de Doku al temps afegit. En acabar el partit, Guardiola va ser molt clar.
La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
Ara l'Arsenal lidera amb 76 punts davant el 71 del City amb un partit menys. Si el conjunt de Londres guanya els 3 partits que li queden contra el West Ham, Burnley i Crystal Palace, serà campió de la Premier independentment del que faci l'equip de Guardiola.
Suïssa, en canvi, la situació contrasta totalment amb aquesta que ara ens explicava la Maria a la Premier, perquè un dels equips més modestos de la competició, el Thun, ha aconseguit el miracle. Contra tot pronòstic, Marta s'ha proclamat campió de la Superliga.
I a més ho ha fet amb autoritat. Atenció als seus números, 14 punts de diferència sobre el segon classificat. És l'equip que més victòries ha aconseguit i també el que més gols ha marcat i el que menys n'ha encaixat. Per si això no fora prou, ho ha fet en la primera temporada de l'ascens després d'uns quants anys en segona. Fins a dia d'avui, el Thun, club fundat en 1899, tenia en el seu palmarès un subcampionat l'any 2005 com a millor resultat, a més d'haver disputat dos finals de Copa, però sense premi. Enguany, amb la segona plantilla més econòmica de la Superliga Suïssa, ho ha revolucionat tot. Este èxit s'ha celebrat també en casa de Genís Montolio, un defensa barceloní que ha passat d'estar a punt de la retirada després de passejar-se pels camps de segona B a ser ara campió de Lliga i disputar la Champions la pròxima temporada. Competició que ja coneixen ara fa 20 anys, l'home que dirigeix avui l'equip des de la banqueta, el suís Mauro Lustrinelli, era el golejador d'un equip que va arribar a disputar la màxima competició continental.
I un apunt més a futbol, la temporada dels equips de futbol de la ciutat de Lleida ha estat desastrosa, amb el descens dels tres equips de la ciutat que juguen en categories més altes. Els conflictes fora del terreny de joc han marcat una temporada que esportivament, com dèiem, i s'ha vist, ha resultat nefàstic a Vilalta.
Doncs sí, ha estat una temporada pèssima que ja va començar amb un Lleida que havia perdut la categoria als despatxos per culpa dels problemes econòmics i un Atlètic Lleida que va aconseguir l'ascens comprant justament aquesta plaça. El conflicte fora del terreny de joc ha estat sempre present i no ha ajudat a corregir la situació al camp. L'Atlètic Lleida, antepenúltim, ha baixat a tercera federació i el Lleida, últim, i amb el futur del club a l'aire, cau a la Lliga Elite. Els de Jordi Cortés venen de caure golejats en la penúltima jornada.
Mira, acaba 4-1 i has de quasi donar gràcies de que no hagi, estat pitjor. Els errors puntuals de deixadesa, no sé si deixadesa o faltes de concentració propi d'aquest context de partit que venim a jugar avui aquí. No res, ja hem passat el penúltim, ara últim tràmit.
A tot això cal sumar-hi el descens de l'AEM a la segona federació femenina quan ho tenia tot de cara per salvar-se l'última jornada. El tècnic és Rubén López.
No em surt una altra cosa que agrair la jugadora al seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demanar disculpes i poc més.
Curiosament, Lleida, Atlètic Lleida i AEM han compartit durant bona part de la temporada el camp d'esports, un altre dels motius de discòrdia entre els clubs de la ciutat. Només el Mollerús s'ha salvat just al final de la Lliga a la tercera federació, salva els mobles al futbol de Ponent.
Motor, avui a París s'ha presentat el Dakar 2027, que tot i el conflicte al Pròxim Orient, es farà a l'Aràbia Saudita, Maria.
Sí, malgrat la inestabilitat a la regió, l'organització manté l'aposta pel desert saudita per 8 anys consecutiu. Davant d'aquests dubtes sobre la seguretat, el president de la Federació de Motor de l'Aràbia Saudita, Khalid bin Sultan Al-Abdullah, ha assegurat a la presentació que el país és totalment segur.
Els darrers esdeveniments a la regió han suscitat preguntes, però alhora han donat respostes. Han demostrat que l'Aràbia Saudita és estable, que els nostres sistemes són forts, que les nostres fronteres són segures i que el nostre enfocament continua on hauria de ser. Exactly where
it should be. Aquesta edició 2027 començarà una mica abans del que és habitual i es correrà de 1 de gener fins al 15 i la seu serà la ciutat de negocis Rei Abdullah, que es va construir fa només 20 anys a la riba del Mar Roig. En aquesta ciutat es farà la sortida i també l'arribada final de la prova. Així en parlava Nani Roma del circuit.
El que he vist serà una cursa difícil, com l'any passat. Jo crec que serà dura un altre cop, la segona setmana possiblement més dura que la primera. Hi ha la part de la primera setmana, la part de Jail, que tornem una part al nord-est de Jail, on hi ha el Camel Gras, on hi ha les dunes, on hi ha la sorra, que són etapes molt, molt exigents.
I serà un Dakar de rècord perquè concentrarà el quilometratge d'especials més gran des de que el rally es corre a l'Aràbia. 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats.
I altres informacions al dia amb l'Eudald Serra. La capitana del Palau d'Hoquei Patins, Berta Busquets, es retira al final d'aquesta temporada.
Busquets deixarà l'Hoquei Patins després de 15 temporades a l'Hoquei Lliga Femenina, totes amb la samarreta del Palau i de guanyar tots els títols de la història de l'entitat. Nascuda a Palau Solità i Plegamans, aquesta és la seva 15a temporada amb el club i ha jugat tota la seva carrera amb la samarreta groc i negre, aconseguint l'ascens des de segona catalana fins a l'Hoquei Lliga. Ha guanyat 5 lligues, una Copa de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 lligues catalanes i 3 Champions amb la samarreta del Palau i amb la selecció espanyola, 3 Mundials i 3 Europeus.
Déu-n'hi-do la quantitat de títols que ha guanyat Berta Busquets. En bàsquet ha mort l'exjugador del Barça, José Piculín Ortiz.
L'expivot porto-riqueny ha mort víctima d'un càncer als 62 anys. Va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer altres equips de la Lliga ACB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja o el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb l'equip dels Utah Jazz.
Hi ha algun apunt més, Eudald?
A l'Eurolliga de bàsquet, avui tercers partits del play-off de quarts de final. Són el Hapoel de Tel Aviv-Madrid, 2-0 pels blancs, i Mònaco Olympiacos, també 2-0 pels grecs. Això vol dir que si guanyen aquests, ja seran equips de Final Four.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Recordeu, a Catalunya Ràdio Més Esports a partir de les 7 amb el Tot Costa. I avui hi ha la transmissió especial dels partits de Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 amb les semifinals que juga avui entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. Una transmissió amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada i altres companys de redacció d'esports. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.